Les 10 i 4 minuts, els serveis informatius tornen a aquesta casa a partir de demà a les 7 a Ivetres Ràdio. Quedeu acompanyats del programa Som Balears.
L'actualitat més pròxima, cada hora a Ivetres Ràdio.
Ivetres Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Si voltau de vora la Seu i visiteu el Museu de Mallorca, que si no ho heu fet, jo vos aconsello que ho faceu, segurament ja sabreu que està ubicat a un edifici molt especial. De fet, és la suma de varis edificis. Era una de les possessions a ciutat de Catalina Safortes i Togores. Qui és la Catalina Safortes i Togores? La gran cristiana. Una de les darreres grans aristòcrates de Mallorca que se va veure immersa a un exili com a conseqüència de les guerres carlistes. Ja sabeu que mos han proposat cada mes oferir-vos la biografia d'una dona històrica a les nostres illes. I avui en toca una de molt especial, la gran cristiana. Les 10 i 5 minuts. Benvinguts a Som Balears.
A Ivetres Ràdio comença Som Balears. Amb Tomeu Maura.
He dit, Pere Fullana, bon vespre.
Hola, bon vespre.
He dit que se va veure immersa a les guerres carlistes, però sobretot era coneguda pel seu gran poder econòmic i per les seves influències.
Bueno, és que la gran cristiana va ser la gran viuda del segle IX i per unes raons històriques, doncs ella se va trobar amb una gran, com a, van de gestionar una gran fortuna, que era la fortuna del seu marit, que va morir relativament jove, a més una persona amb unes grans influències polítiques, perquè havia estat diputat, i perquè doncs era una persona d'una gran influència dins el sistema polític del segle IX. I això va fer que aquesta dona en un moment determinat se va trobar per una banda a primeríssima línia, i jo crec que el que va poder fer per circumstàncies és allò que és fer aflorar tot aquest matriarcat que existeix a la nostra societat, i que ella la va poder exercir d'una manera molt forta i molt potent, perquè sabeu que no dona una gran energia, i per això ha tingut tant de ressò la seva història, no?
I tenia possessions pràcticament a tot arreu,
sobretot a dos indrets que és allà on l'aristocràcia mallorquina més
li ha arrelat.
Sí, una és la Serra de Tramuntana i l'altra és la Marina de Llumajor i tota la part del sud, no?
I a Ciutat de Palma també tenia bastantes possessions. Després... He esmentat abans el Museu de Mallorca i no és única.
No, i a més ella de fet era nascuda a Sant Berga també, que és una de les possessions de l'entorn de la ciutat. Però el que està clar és que els dos grans territoris que se mantenen fins pràcticament al segle XX, fins a l'arribada d'en Joan Marc, són grans possessions que peguen de la zona nord de l'illa, i per altra banda ser del sud, que són les qui s'establiran pràcticament en el segle XX, i fins i tot una de les darreres, i per mi un dels grans interessos, i que ja que també som aquí i fem una mica d'artúlia, jo he tingut oportunitat de visitar la torre d'això quan la va comprar en Grande.
Sí.
És a dir, que és qui em va fer estimar la torre, i vaig tenir oportunitat de veure com l'havia deixada pràcticament la gran cristiana i com l'havia restaurada, perquè encara hi havia molt d'elements, és a dir, el deteriorament que es tenia aquella possessió l'any 2000, però realment era espectacular veure aquesta possessió de la Marina de Llumajor.
Un dels grans projectes de Vicent Grande en el seu dia. Les 10 i 8 minuts, aquests són els temes que vos proposam avui en el nostre sumari.
Programa número 88 de Som Balears. I si la setmana passada varen comptar comptes, avui tornem a la realitat. La realitat de les nostres illes. Bé, de totes no, perquè avui Arvisa descansa. Menys si vos penseu que són només els jugadors de futbol els únics que fan rotacions. En Pere Fullana en xerrarà de doña Caterina Safortes i Togores. que si se me permet la llicència tenia el mal nom de la gran cristiana. Menorca amb en Joan Pons mos ratllarà d'una altra gran dona, na Maria Lluïsa Serra, considerada per molts com la gran dama de la cultura menorquina. La contarella voltarà sobre criats que, com no, se queixen dels seus respectius patrons. I mira tu per on, un d'ells és la gran cristiana. Es que res, ai Déu meuet, es que res, si me torturen ja no sabria dir-vos quin toquen, així que no m'engrunaré els dits. Lo que és ben segur és que aquest programa es diu Som Balears i que comença, és un dir, perquè cada vegada m'adonen pas més tard, ara mateix.
Us saludem en Xisco Mangual, és que salut, Xisco, bon vespre.
Bon vespre.
Sabeu que a partir d'ara romanen obertes les nostres xarxes socials perquè també pugueu participar de la manera que vulgueu en aquest programa, Xisco.
El nostre compte de Twitter és @sombalears. El compte de correu electrònic sombalears@ivetresradio.com i el hashtag d'avui, la gran cristiana.
Que per cert, ja vos anuncio que acabarem avui en la lectura d'una codolada menorquina, no vore podeu perdre. Les 10 i 10 minuts mos posam a parlar de na Catalina Safortó Giratogores, la gran cristiana. Com ha dit en Pere abans, se casa molt jove i perd ben aviat el seu amo i se converteix en una mestresa en tot el sentit de la paraula. Qui era Catalina Safortó de Pere?
Doncs és bueno, una filla de Can Quint Safortó, per tant una d'una família ja de conegut prestigi i sobretot d'aquesta aristocràcia molt consolidada a Mallorca en el XIX. El que passa és que ella neix tot just el 1833, que és un moment i és un any o són uns anys especialment delicats per la noblesa, precisament perquè és l'inici de l'estat liberal, és la majoria d'edat de Maria Cristina, la reina mare.
Efectivament.
I és el moment o la conjuntura política en la qual pràcticament l'aristocràcia perdrà bona part dels seus drets històrics a Espanya, perquè, i sobretot a Balears, perquè pràcticament a partir d'aquest moment el dret de fideicomís i totes aquestes vinculacions que hi havia.
Viu una època dolenta per l'aristocràcia.
Efectivament. No, i comença una època en què realment tot allò que havia estat el món antic en el qual l'aristocràcia havia tingut un paper estamental important i havia dirigit la societat i havia tingut uns privilegis i sobretot havia dominat les institucions, doncs a partir d'aquest moment jo crec que és quan Espanya se planteja realment quin model polític vol tenir. Mantenir l'absolutisme i mantenir el tradicionalisme, que era els qui sostenien aquestes famílies, o ha d'apostar per un estat liberal. Això ja, la primera gran guerra civil se produeix a partir de 1833 i per tant Catalina Safortó neix dins un clima a una família que ha apostat per el carlisme i que seran els perdedors de la primera guerra carlista a partir de 1839. Tenen gran fortunes, es veu, això no els afecta perquè estan a Mallorca i no hi ha guerra civil, però també és cert en què comencen a perdre prestigi social
i poda,
sobretot influència, és a dir, davant les administracions, davant la Diputació Provincial, davant el que serà les Corts a Madrid, i tot això ja serà un poder residual. Han de pactar amb Isabel II, Cabrera ha de pactar. Aleshores, molt de militars i molt de capdills d'esquerlisme doncs se passen a sisabalisme per motius òbvis i pràctics, no? Però de ball cova tot un descontent i intenten frenar que la societat canvia el menys possible, però ara mateix anirà canviant. I ella, en aquest sentit, doncs, a més per afegitó, la casa en Marià de Villalonga, que és un altre dels grans cabdills del carlisme mallorquí, que serà diputat estent d'Isabel II, que té una presència i una influència diguem-ne de primer nivell, i és ell que realment té la gran fortuna de la qual ell en serà usufructuària a sa mort l'any 1869 del seu marit, i per tant ella se convertirà en una viuda amb un poder i una influència política, social, econòmica de primer nivell.
I se la coneix com la gran cristiana. Clar, quan un esmenta aquest nom, aquest mal nom de la gran cristiana, immediatament se mor bé en el cervell que sigui una beata. Era així?
Per una part sí, i per l'altra no. Jo crec que són aquestes dones ultracatòliques que existeixen, no totes les... Perquè què passa? Que dins la mateixa noblesa, una cosa és el que aparenten, perquè ja hi ha dones de la noblesa que prefereixen doncs convertir els seus palaus en espais per fer tertúlies, per adaptar-se, ja ho han fet durant el segle XVIII, i el que els interessa és el prestigi social, la prestància, ja s'acomoden a la moda, a determinats costums, a la música, a una certa cultura, i en canvi aquesta dona sembla que era una dona molt més feta a l'antiga, no? Amb un paràmetre molt més matriarcals i més durs, i on la religió devia tenir un element essencial. De fet, tindrà un fill capellà. Vull dir que això fa que l'element de caràcter religiós, i sobretot va potenciar molt l'element religiós, com veurem i parlarem després, a les seves possessions també, no?
Qualsevol cas, la seva vida sí que va generar un munt de llegendes voltant ella, no?
Bueno, és que tot ella és una vida de llegenda, per el fet aquest de que entorn en aquestes famílies ja hi girava tot un submons, no? que feia que la gent ja no vivia d'esquena tot això en totes coses, perquè primer vivien a Gran Palau en el centre de Palma, però ja no tenien accés en el poder com abans, però el cercaven i intentaven influir indirectament a través de rectors, a través de militars, a través de tota la seva xarxa de poder, intentaven influir, però sobretot el que tenien, i sobretot en el seu cas, una vegada que ella queda viuda, és que han de pensar que té son engelat, sa torre, son granada, ternelles, sa dragonera, son olesa. Estan parlant de milers i milers i milers de quarterades, que això vol dir centenars de persones treballant per ella.
I un poder econòmic i d'influència immens.
Efectivament. I tot això, doncs, era una dona que...
I més per una dona, perdona que t'interrompes, que era per una dona mitjan segle XIX. Imagineu-vos la situació a sa Mallorca tancada de mitjan del segle XIX.
Sí, i...
De tota manera, t'he dit una cosa, Pere. El perfil, clar, lògicament estem parlant d'una dona que econòmicament i socialment era molt més poderosa que la resta, però el seu perfil, tal volta, hi havia més dones, les seves característiques. Segurament amb un nivell econòmic i social molt més baix, però aquest perfil existia,
sí, a més? Sí. Existia, perquè que passa que no totes han estat objecte, no totes han estat biografiades, o no totes han tingut... Per què? Perquè no tenen... És a dir, el problema de les dones en el segle XIX, o fins al final del segle XIX, és que només el seu espai públic és molt reduït. És a dir, poden participar...
A casa seva. Un sort i esport d'altre, casa seva s'ha acabat.
I poden participar en projectes de beneficència, de caritat... Paren en moments en què hi ha grans desgràcies, terratrèmols, pestes, etc., en grans donatius. Però què passa? Que normalment si el marit es viu, és qui apareix com a donant i com a donador, i és qui té el protagonisme, és ell.
Sí.
I només és l'únic espai que els oferia la societat a aquestes dones era quan se feien associacions al grup de senyores. Però en aquesta època o fins a la segona meitat de 19, i sobretot ja en la restauració política 1875, les dones pràcticament no hi ha tampoc societat de senyores ni tan sol dedicada a la beneficència, i ja són els marits. I en canvi ella, el fet de quedar viuda, fa que ell et s'ha donat, i aleshores te pot trobar, i això apareix molt a les hemeroteques d'època, que en un moment determinat, una desgràcia, unes inundacions, un terratrèmol, etc., una epidèmia, el que fos, automàticament s'obria una subscripció. I ja veus, el governador civil, el bisbe, el capità general, Catalina és la fortesa.
Clar.
I això fa que li dona, a dir, apareix sempre, a dir, està entre Champions League de sa llista, està sempre a les primeres posicions a totes les classificacions socials. Si tu mires els estàndards socials, apareix ella, perquè ella bé que se cuidava d'estar com molt present, i apareix a tots els moments especialment delicats. Ella apareix, entre altres coses, unes vegades perquè ha d'aparentar i ha de fer joc de què tal, i unes altres vegades perquè per voluntat pròpia, també perquè són qüestions relacionades amb la fe o amb la religió, però té un poder. Hi ha altres dones, bueno, hi ha una altra dona que per ventura és parescuda i és doña Leocadia de Togores, que és la comtessa de Llamans, que és la propietària del temple, que és una altra persona que, sobretot, és la fundadora del temple i de les vermelletes, i la propietària del Palau de Llamans a Lloseta, i que té una gran fortuna, i també quan queda viu, de final del 19, és una persona molt coneguda a la vida ciutadana, però no pot, vull dir, mai tindrà aquesta prestància que té, i realment se compta serà Llamans, sobretot per haver fundat una congregació religiosa dedicada al temps,
sí, no? Sí.
I dedicada a la beneficència, i ha fet un orfelinat per nines. Això la converteix en una figura de primeríssim nivell, perquè a la seva criada, la comtessa, li va dir ara a partir d'avui deixaràs de ser la meva criada, seràs monja. I és ella la fundadora, sense ser una dona, per això molt més cristiana, perquè funden els monges a dit, que això és una cosa molt original,
sí, sí.
Sense ella seró, perquè normalment la fundadora d'elles són monges. Ella és la fundadora, i a partir d'aquí té la seva gràcia en socat de ser vermelletes. No?
Tu diries que la Catalina la Fortesa era més famosa per la seva riquesa, per les seves propietats, que com ja m'ho has dit, on tenia moltes, o per les seves influències tal volta?
Jo crec que ella genera les seves influències, i sobretot que jo crec que és una dona que a la seva vida està associada a la intriga. És a dir, era una dona...
Ho veurem a la segona part de la seva biografia, quan ara s'ha exiliat, de fet.
Efectivament. I jo crec que això genera el mite de la gran cristiana, precisament perquè tothom... És a dir, a dins el clima de lo que no se veu de la ciutat, se dona per suposat que la gran cristiana, o que la gran cristiana, és un dels nuclis allà on se conspira, i allà on passen coses, i allà hi té sobretot els poders molt atemorits. Jo crec que amb això, començant pel bisbe, el bisbe de Torn, quan topen a la gran cristiana, és realment un paperot. Per què? Perquè és capaç de jugar, juga molt bé fils, el fil del poder, els rectors, i sobretot, i hi ha un moment que després ho veurem, que és fins i tot és capaç de... Bueno, se suposa que va ser una de les implicades un cop d'estat. No?
De fet, Cala Gran Cristiana, és a dir, Museu de Mallorca, ja està estratègicament situat molt a prop de la Seu.
Sí, no? I està un indret a la casa aquesta de Can d'Esbrull, que pràcticament tenia una zona de carrer a Portella, sí. De vora la Murada, de vora a una zona estratègica, que per cert és un carrer espectacular, no? i els col·legis arquitectes, els banys àrabs, que la Gran Cristiana, estan parlant d'un carrer que basta transitar-hi per donar-nos compte.
Bueno, la Mallorca, el centre de la Mallorca d'en Jaume I és conqueridor.
Exactament, és un espai totalment de...
S'ànima de ciutat,
sense dubte. Sí, la ciutat gòtica que ha persistit, però és curiós que arriba a final del XIX i aquestes famílies no pareix que poguessin perdre el por de mai, donat la fortuna i l'acumulació de fortuna que tenien. Ara també és vera que s'ajunten, clar, són molt endogàmiques aquestes famílies, i en el seu cas, dius, és en gran part el fruit del seu marit, no?
Està clar. Quines eren les seves propietats i a on arribava el seu poder econòmic, Pere?
Bueno, hi ha altres dones que el seu poder econòmic és conegut perquè se dedicaven al comerç o perquè ja varen començar a tenir dones negocis relacionats més amb la modernitat. Jo crec que ell, el seu gran poder econòmic, és la gestió de les possessions i sobretot aquests senyors a l'antiga, però amb una qüestió, que hi ha una sèrie de... Jo crec que hi ha algunes de les seves possessions que són molt emblemàtiques. Ser més conegudes, doncs, Ternelles, a Pollença, que està situada estratègicament, pensava, el castell del rei, sí. Tota la zona, diguem-ne, una zona estratègicament en el nord. Després són engelats a Solla. Que estan parlant una punta, estan parlant al mig, i després no, i després estàs Son Olosa, a Vall de Mossa, i la Dragonera, Andratx. És a dir, que tenim, que controlen quatre punts estratègics de la Serra Tramuntana amb milers de quarterades cada una d'aquestes grans possessions. No estan xerrant de pecat a minuta, no?
Que devien donar una renda, clar, no m'ho vull ni imaginar.
Han de pensar la producció, que és vera, que és agricultura en el segle IX, per aventura passa a un segon nivell, però tenen, i després tenen la segona part d'aquestes, ells tenen Son Granada, la Torre, a la zona de la Marina de Llumajor, i alternen a les temporades el bestiar, el duen de la serra encara, són els darrers que fan la transhumància i que fan el camí de muntanya en so bestiar d'una part a l'altra, són la darrera gran tradició mallorquina que exercirà aquest sistema tradicional del bestiar,
de migració sobretot, interna del bestiar,
de transhumància, sobretot a través de les uves, que era una de les grans ganàncies que tenien aquestes famílies, però sobretot l'oliva. Eren gran productors d'oli, eren gran productors en el sud de meles i de això. Què passa? Que tot això, a part, tenien la Dragonera. Vull dir que després passarà a altres mans. I només mos hem de fixar una cosa. En man de qui cava moltes fortunes d'aquestes, en man de Marc, quan una vegada que ella mor, els seus descendents, tot això acabarà, Ternelles, Son Granada, bueno, i el cas de la Torre, tot això pràcticament se vendrà
a l'alta burgesia mallorquina, que és qui recueix el testimoni de l'aristocràcia.
Sí, i jo sempre he pensat, penso a vegades que valdria la pena estudiar-ho, i és quin tipus de contraband se va trobar en Marc, perquè una cosa que està com molt clar és que no el va inventar ell. Vull dir, aquí vivim des contraband durant segles. El que passa que és menys conegut, igual que coneixem gran fortunes, perquè hi ha hagut grans personatges, i no, tampoc no coneixeríem molt aquestes interioritats, però hi ha alguna cosa que ens fa pensar que hi ha molta de gent també que viu d'alguna manera, d'aquests mercats que genera estar en aquell lloc, perquè aquell lloc tot ten sortir a la mà.
Mercat alternatiu que, clar, des de que hi ha habitants en aquesta illa s'ha produït. Ens hem acostat una miqueta el perfil humà, el perfil social i el perfil econòmic de la Gran Cristiana, però té un altre vessant, que és la vessant política, una vessant que tal volta és allò que l'ha fet més coneguda. Fem una aturada per la publicitat i continuem parlant. Les 10 i 28 minuts.
IB3 Ràdio. Som Balears. IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Si ets major de 45 anys, fa més d'un any que estàs a l'atur i no cobres prestació, el programa Visibles t'ofereix una oportunitat de feina i formació. Informa't en el SOIP, Conselleria de Treball, Comerç i Indústria. El programa Visibles és una iniciativa del govern de les Illes Balears cofinançada al 50% pel Fons Social Europeu en el marc del programa operatiu de les Illes Balears 2014-2020. El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur.
Vols terrasses al Passeig del Born? Des del dimecres dia 9 de desembre a les 10 hores fins al dimecres dia 16 de desembre a les 12 del vespre, vota amb la teva targeta ciutadana al web palma.cat. Un Born per a tothom. Entre tots i totes decidim. Ajuntament de Palma. Pensant en Palma.
Molt bon dia, benvinguts en aquesta nova edició de Zona Mixta.
Ahir el Mallorca va guanyar.
I com no, Rafael Nadal, que ha debutat a l'Obert d'Austràlia. És un dia de reaccions, és un dia d'opinió, és un dia de debat i d'anàlisi. A la meva esquerra, en Miquel Àngel Tous, en Miqui, bon dia.
Bon dia.
El Geni, bon dia, Joan Bibiloni.
Bon dia, com estàs?
Jaume Ginal.
Com anem? Bon dia.
Tolo Ramon, bon dia.
Dani Valjacoba, bon dia.
Albert Sales.
Oh, bon dia, com estàs?
Però feim-nos un pot de cas. Feu el que vulgueu, però no ho fiqueu en lloc amb votem amb prudència.
Zona Mixta, de dilluns a divendres a la una del migdia, amb Alejandro Jurado. A IB3 Ràdio, som Balears, amb Tomeu Maura.
Ara, tot d'una, continuem explicant vots la vida i miracles de la Gran Cristiana, però hi ha hagut altres dones molt importants. Ja com ha dit en els començaments, la nostra idea és cada mes parlar d'una dona o de dones il·lustres a nostres illes. I a Menorca n'hi ha hagut una molt gran, la Maria Lluïsa Serra. Joan Pons, bon vespre.
Bon vespre.
Qui és la Maria, qui va ser la Maria Lluïsa Serra?
Jo, la Maria Lluïsa Serra és una d'aquestes grans dones de Balears, no?, que avui nosaltres hem volgut dedicar a la nostra secció, i que no va fer tant d'anys, que ens va deixar concretament, es va morir l'any 1967. La Maria Lluïsa Serra va néixer molt el 1911, i com dèiem, ens va deixar només 56 anys, perdó, desgraciadament, per mort d'un càncer. Però es tracta d'una de les dones, per no dir-se qui més, vaja el meu punt de vista, amb més coneixements i més il·lustrada de la història de Menorca específicament. La seva obra és recordada per la seva capacitat com a professional en el món de l'arxivística, però també va destacar en l'arqueologia, com a historiadora, i també en certes coses com a botànica. Entre d'altres càrrecs, va ser directora de la Casa de Cultura de Mó, del Museu Principal, de la Biblioteca i de l'Arxiu Històric. En quant a l'arqueologia, destaca els seus descobriments de les basíliques de Fornàs de Torrelló i del moviment del Cap d'Esport, per una banda, i també va excavar a Sant Vicent del Quidus i va participar en la reconstrucció de la Navata d'Estudons, que hem de recordar, si no mal record, hem tractat a diferents programes ja fa bastant de mesos, que es tracta de l'edifici més antic d'Europa que tenim aquí a Ciutadella. Destacant també d'Anna Maria Lluïsa Serra, que va ser ella l'organitzadora del 10è Congrés Nacional d'Arqueologia, que es va celebrar a Menorca, i també va ser membre del Consell de Redacció i també d'Administració de la il·lustrada revista de Menorca, i a més també va ser consellera de l'Ateneu de Mó, que encara mateix, encara dia d'avui, segueix en peu aquesta institució, i impulsora de la xarxa de biblioteques a tots els municipis de Menorca que actualment tenim i que no es coneix molt, no, que diguem que ella va ser realment qui darrere va impulsar que tots els pobles de Menorca hi hagués una biblioteca i estiguessin dins aquesta xarxa de biblioteques que es coneix. En resum, es pot dir que Anna Maria Lluïsa Serra ha estat la primera dona que ha jugat un paper fonamental per la història i més en general per la cultura menorquina. Però deixant el gènere de banda, sigui dona o no, la seva persona ha significat possiblement un dels millors investigadors que la nostra illa ha tingut mai. Dit això, en quant a els aspectes, aquest aspecte d'historiador d'Anna Maria Lluïsa Serra, aquest aspecte que conec més jo de la part d'història, per el que me toca, no es pot passar per alt que Anna Maria Lluïsa Serra va ser l'investigadora que més llum va portar en ple segle XX damunt les investigacions sobre la conquista de Menorca i sobre els orígens, no, concretament, de l'actual població menorquina, en referència a com era la societat menorquina a finals del segle XIII i la influència que va tenir la repoblació o no de Menorca en la conquista aragonesa i concretament quines ètnies convivien a Menorca en el segle XIII i si els musulmans menorquins es van extingir o van emigrar com a esclaus o realment van quedar a viure a Menorca. Com que és un tema més extens i que ens donaria per un altre capítol, si vos sembla bé ho desvalorem en el pròxim programa de dilluns que ve.
Per beníssim, Joan, una frase molt forta.
Bona nit.
La gran cristiana, continuem parlant d'ella, però ara anem a escoltar en Damià Tomàs, que mos ha confeccionat aquesta contrella que envolta també en a Caterina Safortes i Togores.
La fugida, basada en la vida de doña Caterina Safortes i Togores, la gran cristiana, per Damià Tomàs. Pep ara és l'amo de Sonavall i s'ha ben guanyat el mal nom. Viu en simbiosi entre sa feina i sa família. Sa tasca de fora vila dura de sol a sol. El cafè sempre va en teringa en sotens. En sostiu, en sa pols de cera ferrada sa pell, talment una pallallí de ses penyes i en s'hivern en ses orelles plenes de seda. Sa estabilitat d'esquiviures per surar sa dona i en els minyons conhort el patiment. Però avui mos trobam en el segon diumenge d'octubre de l'any 1872. Tota la família ha anat a les fires de Llucmajor. La festassa de dos dies se celebra ja fa 326 anys. Cada any sol ser més grossa i hi ha més gent. Però enguany hi ha més magró per la plaça i pel jot sagrat. Avui en Pep badarà. Fer barrines jon de la darrera fira és pels forans. Les fermances a Llucmajor se compren pel firó, és a dir, a l'endemà. Llavors, hom ha pogut tenir l'excusa de veure de consultar amb la dona o en soc així. També, si hi ha sort, se trobarà amb aquells parents, coneguts i amics, en qui compartia un xiscarrillo, aquells que romanen a Marina o del Pla de Mallorca. De cop, en Pep afina en Xesc, un cosí seu que fa estar de la posició de la torre de Son Granada.
Ué, Xesc, ara m'agrades, has vengut a fira? A tu no hi ha qui et mogui d'allà baix.
Ai, Pep, no me vagis amb bromes, vaig en ses ombres ben mortes.
I ara què passa?
Per un costat en Joan meu, que s'ha hagut d'entregar i l'han enviat a Cuba, i per un altre vaig en so collestre per culpa de ses bregues polítiques de doña Catalina.
Lo primer ho entenc, és ben normal que passis pena per la vida del teu hereu. Ara, lo segon no...
Doña Catalina sa Fortesa ja fa temps s'ha posicionat en el costat del rei Carles VII.
Jo de tot aquest sarau de senyoriu no en sé res, ni em vull sabre.
Ni jo tampoc, però el pobre sempre el fan ballar de capoll i ara m'ha tocat.
I com és ara? I quina l'ha feta sa viuda de don Marià Villalonga?
Ella, res. Per nosaltres és una bona senyora i ens aprecia i ens ha donat tota sa confiança. D'ençà que va morir el seu home, ara ja fa més de 4 anys, és una bona administradora de tot el seu patrimoni propi i ses finques que li corresponen amb l'ús de fruit aquest del difunt.
I de què pateixes?
De sa autoritat crec que hauré de sortir de sa torre de Son Granada.
Bé, però si ella t'aprecia de ben segur que te trobarà part o banda per anar a fer sou.
M'han dit que l'autoritat li ha embargat tots els seus béns.
Quina animalada! Però si aquesta senyora té mi millor que seu.
Així és. He sentit a dir que podria donar sa volta a Silla sense haver de sortir de casa seva.
I què ha passat?
Tot ve de sa ditxosa política i d'haver-se posat en el costat de la causa.
Ara això no sé què vol dir.
I jo tampoc ho sé massa bé. Però sembla que molt de nobles van del rei Carles. I llavors parlen de la causa.
Carlos de Borbón i Àustria Este, duc de Madrid, pretenent carlista en el trono d'Espanya, conegut pel seu partidari com Carlos VII. Era net del fundador de la causa carlista.
Ara t'entenc. Això són les disputes dels carlistes que ja venen de rebombori de l'any de la Picó.
Idò he sentit parlar de no sé quin furs i d'una altra cosa que l'anomenen decret de nova planta i que el rei Carles farà retirar i tot aquest cali portal.
Vaig unes 500, pobre nascut i pobre moriré. I jo d'això no en sé res de causes, rebomboris, ni de noves plantes. Ja ho diuen. Dama mudaràs, però pobre sempre seràs.
I de viu que tu també no te faitin amb aixut. La gran cristiana no farà aquest viatge tota sola.
La gran cristiana?
Sí, ara a doña Catalina sa Fortesa li han posat aquest mal nom. Els qui acudeixen en ses seves tertúlies en s'excusa de parlar de llibres, però hi van per això de sa causa carlista. A sa torre se n'han celebrat qualcunes d'aquestes trobades.
I què diuen?
I jo què sé, coses que jo no entenc de cap bolla. Sols els enteníem acabar que quedaven pati a reis i furs. I d'ara tots aquests nobles els volen fer plomes i un d'ells és el teu senyor.
Què? Bon ball tenim! Ara que començava a anar a llatí ja hi tornava sense esboranyes. Tot per un senyor Ritz a Balcana. Ell té bé mal, sa cosa.
D'aquí sembla que ve tot. De ser massa rics i de tenir massa capdalt. Diuen que sa marquesa d'en Desbrull i un grapat de nobles, entre ells el teu senyor, varen no linejar un nau que ompliren d'en soldats per anar a lluitar a Barcelona i que desembarcar a Sant Carles. Bé, de vora Tortosa.
Això fa por. Si jo fos d'ells, m'amagaria ben amagat. Si els agafen, bona nit.
A molt d'ells, ja els han embargat el seu bé. Ella la van desterrar a un lloc anomenat Guadalajara.
Però, mami, tu com has sabut tot això? Quan t'ho has sabut?
Pareix que tot ha passat el mes de maig. Per això tot l'estiu he tingut gent nova de vet sa torre.
Jo no fa tant de temps que m'he vist en sa meu senyor.
Perquè esteu devia figurar d'amagat. Oh, no hi va posar tant com els altres, però per Mallorca tot s'acaba sabent.
Vol dir que ell també l'enviaran de ves guada... Bé, això que has dit?
El teu senyor no ho sé, però sa meva els ha fotut. Tots aquest sarau la va trobar residint a Son Angelat.
Ah, ja sé on és, a Solla, sí. Ahir vaig anar a fer jornalades quan van arreglar jardins.
Aquell mateix vespre, agafats a tapins i amb un bot anomenat Gallo, s'embarcà cap a França. M'ha enviat a dir que a hores d'ara roman a Montpellier.
Si no has perdut el comptat amb ella, vol dir que encara estàs en el seu servei, no?
I no ho sé. Jo ja no sé quin senyor he de creure. Entre gent nova i ordres de sa senyora, hores d'ara, que ja són molt caps i molt de barrets. De moment, tot aquell projecte de fer l'església nova de vora ses cases ha quedat aturat.
Estic estorat. Vaig a una fira més magra que tindré en guany. En tot aquest sarau encara has tingut ganes de costar-te per la vila.
No, he vengut per trobar-me en Sopi Capreder per aturar el projecte de l'iglesi.
Aturar o desnonar?
Aturar, de moment. Aquest món nostre d'avui bull i lo que vull és blanc de mat negre. Potser no passi massa anys abans que la senyora pugui tornar.
Però mentre tot això passa, els jornalers han de pegar copes, morros i boca closa.
Això mateix. I si no val brau, tassa i mitja.
Dona Caterina sa Fortesa i de Togores, viuda de Marià de Villalonga i de Togores, net des de Reconte de Llamans, romangué Montpellier fins que li arribasse notícia que Alfons XII havia estat proclamat rei d'Espanya i que s'havia concertat una pau. Sembla que tornà a Mallorca durant els primers mesos de l'any 1875.
Som Balears, IB3 Ràdio.
Aquest Nadal, tu ets el protagonista a IB3. Entra al web d'ib3tv.com i envia el teu vídeo amb una durada màxima de 30 segons i en format horitzontal. Esperam els teus missatges, desitjos, cançons o felicitacions de Nadal, tot el que et vengui de gust. Perquè aquest Nadal, tu ets el protagonista a IB3.
IB3 Ràdio. 10 anys amb tu. IB3 Ràdio et proposa conèixer tot allò que envolta i fa possible el món educatiu. Juan Riera Roca presenta Paideia, el programa centrat en la comunitat educativa de les Illes Balears. Paideia, diumenge, a les 3 del capvespre, a IB3 Ràdio, amb Juan Riera Roca.
Thank you. Arriba a ivetresmusica.com. Tots els continguts musicals d'Ivetres Ràdio al teu abast. Amb ivetresmusica.com et serà més fàcil conèixer les notícies del món musical illenc, l'agenda de concerts i les darreres novetats discogràfiques de les illes. I a més, continguts extras. Les propostes sonores de les Balears, no just a la FM, ara també amb Beats. ivetresmusica.com. Com vulguis, quan vulguis i on vulguis. ivetresmusica.com. De sona, de sona.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. A IB3 Ràdio som Balears, amb Tomeu Maura.
Són les 10 i 44 minuts i mos toca parlar ara de la segona vessant de la vida de Catalina Safortós i de Togores, de la gran cristiana. La seva vessant política i la seva vessant revolucionari, no. Tal volta, justament, allò que és el contrari, perquè a quin fet històric, Pere, se vincula la gran cristiana?
Bueno, jo crec que hi ha un primer moment que serà molt fortuït per ella i per tot el seu entorn, que és el cop d'estat de general Ortega l'estiu de 1860. És a dir, això va ser un cop baix per la monarquia d'Isabel II, però sobretot va ser també, se va convertir en un cop baix per el carlisme, perquè el fracàs de l'expedició, Jaume Ortega era el capità general de les Illes Balears i va simular unes maniobres militars a Menorca. Allà va carregar de soldats i va crear tota una expedició i varen desembarcar van venir a Palma, de tot un secretisme i tot això, i varen desembarcar aquesta, i varen fer un cop d'estat a Sant Carles de la Ràpida, a la costa catalana. Però clar, el servei secret de l'estat varen detectar tot aquest moviment, el varen aturar allà, i realment pràcticament no va anar més que aquest intent. Clar, tot això suposava unes inversions, un finançament que en el final el mateix sistema ho va tapar també, perquè les conseqüències haguessin pogut ser a uns nivells espectaculars, i se va optar per senzillament varen fer un consell de guerra en el general Ortega i el varen afusellar. Uh-huh. I varen empresonar tots els militars de primeríssim nivell, i a la resta pràcticament no els va passar res. Allà on, en canvi, a un segon moment, sí que que sobretot l'aristocràcia mallorquina, i entre altres la gran cristiana, va ser l'any 1872, en el moment de la segona guerra carlista. Aquí sí que la se van jugar molt fort, entre altres coses perquè era el moment en què ha vingut la revolució de setembre de 1868, havien acabat en la monarquia d'Isabel II, hi havia una certa inestabilitat política.
Hem de recordar, Pere, perdona, que ja ho van en compte en altre programa, que l'estàtua d'Isabel II, que era allà on ara és la plaça de la Reina, allà hi havia l'estàtua d'Isabel II, va ser arrossegada, li van repassar el cap, i el cap va ser arrossegat pel carrer de ciutat, i de fet hi va haver dos dies de bastant de renou i bastant de morts i entrada de la gent cases de l'aristocràcia aquí a Mallorca. Van ser dos dies molt difícils, que des final de la monarquia d'Isabel II.
Efectivament, això va succeir a setembre-octubre de 1868, quan ja Isabel II s'havia hagut de retirar, que estava estiuejant a Sant Sebastià, va haver de passar cap a França, i etc. Bé, doncs, perquè m'ho facem una idea de lo que estaven dient, després del cop d'estat, de l'ortegada famosa d'aquestes famílies en el juliol del 1860, havia fet que Isabel II vengués en visita oficial a Mallorca, a Palma,
a inaugurar la seva plaça.
I va, efectivament, dir que justament com a conseqüència d'això van aprofitar per fer créixer la popularitat entorn a Isabel II, van fer la visita oficial a Mallorca i varen inaugurar aquesta plaça i van donar nom de la plaça de la Reina, que encara subsisteix, i va durar entre aquests 8 anys, és el monument més efímer que s'ha fet a Mallorca en diferència, no? I ara que estan discutint si llevar o posar,
sí.
No? És a dir, és el primer monument.
No hi va haver discussió allà,
no,
se va llevar les braves. Sí.
No se va deixar, no? Ara, en 1872 sí que aquí contra pronòstic doncs l'estat juga molt fort i hi ha tota un se fa justícia a tota una sèrie de famílies i aquesta, hi ha tot un seguit de famílies aristocràtiques mallorquines, entre altres coses també el marquès Sot de la Romana i d'altres, no, que són els Caro, que havien, que en aquell moment acabaven d'urbanitzar Santa Catalina, que ara queda el carrer Caro. Aleshores aquests sí que se n'han anat a l'exili, no? I bueno, la gran cristiana aquí també comença la llegenda del seu que és una de les coses que la farà realment famosa, que és la llegenda de la seva fuita i de com ell és capaç, i té poder suficient com per fugir del control...
D'amagat.
I
tot seu fills.
Efectivament. I aquí comença un poc aquesta llegenda de que coneixen molt bé i tenen molt controlat quines són les forces d'ordre de l'estat, tenen molta gent comprada i saben tot el nivell de complicitats que hi ha, i com que hi ha dues societats funcionant al mateix temps, però que se vol que es poda, que tenen aquesta gent tan alt que realment ell és capaç, ell se refugia a Montpellier, allà passa tota una sèrie d'anys fins que després, bueno, en realitat 3 anys, clar, aquí no m'ha aconseguit, hi ha molts historiadors que ho han intentat, però no m'ha aconseguit saber, i és una de les grans preguntes, quina va ser la pèrdua econòmica d'aquestes famílies, és a dir, quin volum de les seves propietats els van incautar en aquestes famílies.
En tota seguretat que aquesta fuita furtiva li digui que costava una dobrada. En tota
primer,
seguretat.
El que havien invertit. Segon, el que estaven invertint amb armes i en esquerlisme. S'estaven jugant molt en aquest moment, que tot això desembocarà en la Primera República, hem de recordar, perquè és el moment, a més, que dimiteix Amadeu de Savoia, Amadeu primer, és a dir, estan parlant d'una època molt convulsa.
A tot això mentre s'infantesa d'Alfons XII, després serà el rei, es fi d'Isabel II.
Clar, però estan a fora, no se sap molt bé això com acabarà, se proclama la Primera República, tenim 1873 la Primera República, acaba en el cop d'estat de Pavia gener 1874, tenim un any presidencialista molt difícil, per pràcticament tenim el poder en mans de militars fins que acaben la restauració borbònica i tornen a pactar. Jo crec que la restauració, al fons, 12 en realitat, la guerra carlista acaba en 1876 i és el rei pacificador. A canvi d'aquesta nominació i a canvi de poder se guanyés crèdit, igual que li passarà a Joan Carles I en la transició política, hi ha un gran pacte d'estat, de dir ni vencedors ni vençuts, i se deixa tornar aquí en els exiliats, tornen a casa, i és quan ella francament torna a adquirir un estatus social que mai no ha perdut.
Com tenia abans, o tu creus que el perd?
Bueno, jo crec que el carlisme està uns anys molt atordit i molt afectat. Fins a 1881, 82, 83 està molt afectat. Per què? Perquè no sabaven encoratge. Ells pensen que mai més podran accedir en el poder. Després, a partir de 1881, intentaran per altres vies, per la propaganda, començaran a crear el partit carlista, començarà a participar a les eleccions generals, aniran a les Corts, seran una minoria.
Aquesta època són les primeres eleccions en sufragi general. En
sufragi
universal, sufragi universal, evidentment, destinat als homes, no a les dones.
Sí, que també és un altre tema, hem de pensar que no tindran vots fins a la Segona República.
Efectivament.
Però a partir d'aquest moment, clar, hi havia un cert temor d'aquest carlisme, com ara davant d'aquestes eleccions, d'aquest carlisme se fes un poder perquè les classes populars i el jornaler d'aquestes finques i tot això els hi ha donat suport, però no va ser així. El carlisme a Espanya sempre va ser un poder de segona i sí que va que s'han mantingut en grans líders i han intentat diversos projectes, però la gran cristiana va morir frustrada de veure que el carlisme mai per la via democràtica ni per la via, diguem-ne, d'unes eleccions, per molt que invertiren, mai van aconseguir els seus objectius polítics, no?
Ella va morir 29 de setembre de 1912, 79 anys d'edat, i t'he de fer una pregunta per acabar, Pere. Aquesta història del bisbe de Mallorca torna a aparèixer la figura d'un aristòcrata, d'una catòlica, d'una beata i d'un intrigant. I tot i que les compareixences són odioses, trobes que hi ha semblances entre aquella història i aquesta?
Bueno, hi ha la història de que molts pensaven que la noblesa havia desaparegut i la noblesa hi és, que hi ha una noblesa a Mallorca que és molt viva i que és intrigant i que està darrere grans negocis, quan hi ha grans negocis i grans operacions immobiliaris a Palma, perquè ara sembla que hi ha monestirs, hi ha truï d'aquests, això és veritat. La gran cristiana, en canvi, de Catalina a la fortesa, va ser una gran inimiga del bisbe del seu temps, de tal manera que era la persona més odiada en el palau episcopal, i ella, de fet, li varen fer un gran plet perquè fins i tot va, en contra del bisbe, va intrigar moltíssim per intentar enfonsar-lo en el bisbe més que fer-se seu. Això seria una diferència abismal i sobretot a Ternelles. Allà hi va posar uns ermitans que varen ser jutjats i tancats a la presó per part del bisbe, precisament perquè ella el que volia era jugar aquest joc de poder contra el bisbe Campins, curiosament, a 1901-1902, en tot el clero de Pollença. Però no, jo crec que lo d'ara realment és un com una fora de lloc, és com una dir, de nou, això estava a l'ordre del dia, que te podries trobar a la ment de caràcter d'aquest tradicionalista molt potents, però ara realment ha estat una sorpresa i mal d'interpretar, no? I amb una altra diferència, la tercera, que ho he llegit en el teu diari El Mundo, molt interessant, tota aquesta teoria de la forastera que ha sortit aquests dies d'aquesta senyora que m'ha sorprès molt que fos El Mundo precisament que sortís en defensa d'aquesta noblesa mallorquina tradicional i considerar aquesta dona com en un to com fins i tot despectiu, com una persona no integrada i francament m'ha estat una, per jo ha estat una novetat.
Com dius tu, perdoneu, encara existeix, molt minvada, però encara existeix aquesta aristocràcia, aquesta noblesa mallorquina. Fins aquí hem arribat, no entren els carrers, Xisco.
Que raro.
La setmana que ve.
Que estrany.
Que ve. La setmana que ve jo no hi seré, però deixarem en Xisco.
Jo tampoc.
I amb en Bert, tu sí que hi seràs. I parlarem d'una tradició nadalenca molt nostra, que és la Sibil·la, escàndala Sibil·la i tot allò que representa escàndala Sibil·la. I d'aquí dues setmanes, en el nostre darrer programa de l'any, vos parlarem també de la conquesta d'en Jaume I i també de què significa i per què se fa la festa de l'estendard, que tal volta és una cosa que no sabíeu, i que és curiós, Pere, festa de l'estendard, allò que significa la festa de l'estendard. No m'ho contis ara, m'ho contareu d'aquí dues setmanes. La setmana que ve la Sibil·la, d'aquí dues setmanes la conquesta de Mallorca de la nivell de 1229 i el significat de l'estendard. Vos deix, com vos he anunciat al començament del programa, en la lectura d'una codolada menorquina. El programa serà en volta la setmana que ve. En Jaume Torremos tornarà a trobar d'aquí dues setmanes. Ivan, com sempre, ha estat a la part tècnica. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres una setmana més. Bon vespre.
Codolada menorquina d'una recopilació de Francesc Salort. Surt per la carretera nova com un empresari,
Trop s'assini d'escomissari. Qui tot allò és pla, després ve Can Casolà, qui té un comerç de pintes. Arribam a Can Cintes, qui comercia en Palma, llavors ve Sant Jaume, que sempre vas darrer. I trobam sa Dragonera, on l'amo fa lletres. Pret som a Can Mates, qui és gent de vara. Més amunt hi ha el Fara, que sempre mengen peix frit. Ja som a Sant Petit, que sempre van de secret. I trobam Sona Rosset, on fan coca rossa. Ve tallà Sona Rosa, qui l'amo va molt lluent. Després ve Son Rodavent, qui creix que fa patir, i ja som a Talatí, qui va a la prova.
Betres Ràdio.